vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
Però com se te va la olla, Mac?
La Macarena és una professora que sembla tenir la vida perfecta en una urbanització de classe mitja-alta, amb un dia marcat pel ioga, pel pàdel, pel club de camp. Però aquesta tranquil·litat salta pels aires un dia que es fa públic un vídeo on ella apareix mantenint relacions amb un dels seus alumnes 30 anys menor i que, a més, és, per acabar-ho de rodonir, el fill de la seva millor amiga. Aquest serà és el detonant perquè vagin apareixent les misèries de quatre parelles de suposats amics del que la Macarena forma part. A més, tot plegat empitjora el dia... És que no vull dir més coses. Vull dir més coses, és que ja ens anem i no vull anar més enllà. La sèrie es diu Todos Mienten, que ja explica moltes coses. Todos Mienten. La dirigeix en Pau Freixas i s'estrena el 28 de gener, és a dir, dijous de la setmana que ve, a Movistar Plus. Pau Freixas, bon dia.
Bon dia.
I qui ha col·laborat en els guions... Però és una de les protagonistes, també és l'actriu Eva Santolària. Hola, Eva, bon dia.
Hola, bon dia.
L'última vegada que ens vas visitar, Pau, que ens venies a presentar dies de Navidad, era el desembre del 2019.
Sí.
Hòstia, tu també passes d'un conte de Nadal a un thriller amb crims, mentides, infidelitats, traumes del passat.
Com un Nadal qualsevol, no?
Sí, que ha passat no a la teva lluny, vida. Eh? Hosti, tu, no?
No, és el misteri, també. Hi ha una part de les ganes de tornar a lo que va ser en el seu moment Sé quién eres, que vaig disfrutar molt fent thriller, misteri i tal, amb una mica a fondo. I, bueno, tornar a aquest joc, però ara des d'una perspectiva de quatre dones, amb una mica més de... té una retranca, un cert humor, una mica negre, però també hi ha humor en la sèrie i té un discurs una mica parlant d'aquest lloc on viu aquesta gent aparentment amb vides meravelloses que d'alguna forma, sota aquesta aparença meravellosa, pues, hi ha pues, molts secrets, moltes merdes, moltes incapacitats una mica.
Però tu el que és el gènere negre sempre t'hi suba molt còmode ja.
Sí, m'agrada molt. M'agrada perquè té una cosa del joc, del puzzle, d'interpel·lar l'espectador que d'alguna forma senti que està muntant un puzzle i que intenta deduir qui és l'assassí abans que tu, i hi ha una proposta a l'espectador i alhora et permet, és una bona excusa per parlar de misèries humanes, de sensacions que tenen els personatges quan es senten pressionats, no? Com els hi surt.
A tot tothom que ve aquí, presenta un llibre, presenta una pel·lícula, presenta una obra de teatre, presenta una sèrie, li preguntem el mateix, que és de què va. Tu has parlat d'una mena genèrica. Creus que és un problema la sèrie per explicar...
No, de què va a nivell
de trama?
De trama és... surt un vídeo a les xarxes socials on surt una professora que se'n va al llit amb el fill d'una de les seves millors amigues i alumne seu, amb un bar residencial bastant petit, on el món és molt petit, i això, clar, implosiona a nivell de judici social d'aquesta professora, de tal, tot i que té 18 anys, el fill. Eh?
Sí,
però a partir d'aquí comences a parlar de què són els abusos, què tal, realment el rol de la professora sobre l'alumne, a més és un xaval que has vist créixer perquè és fill d'una amiga teva, tot això. Però, clar, això només és el detonant d'una trama que tu ja veus amb un flash-forward que en el futur això acabarà amb un assassinat. I aquesta fitxa de dominó que tira al principi aquest vídeo fa que totes aquestes quatre matrimonis, que són quatre famílies, que són amics, comencin a aparèixer les merdes i els secrets que cada un d'ells amaga.
És que la història, és el detonant és la història.
Exacte.
El detonant és el que... és a dir, el detonant de tot el que està passant, que és aquesta relació, és la història que ens porta a les famílies. La Eva, aviam, com neix la idea? Surt del teu cervell, anava a dir una cosa, fosc, Pau,
sí,
o no?
Sí. No, la idea original, sí.
Del seu cervell surten coses molt estranyes.
La idea original, sí. Parteix de la premissa aquesta que estem parlant ara, amb la voluntat de poder agafar sobretot a les quatre dones d'aquests matrimonis per explicar, igual que tradicionalment s'han fet moltes històries amb protagonistes masculins, que ens hem permès que fossin imperfectes, insegurs, cometessin errors, es deixessin dur per als impulsos i segueixin sent els nostres protes i els tinguem carinyo a pesar de les borrades que arriben a fer, d'alguna forma volia agafar aquesta perspectiva i donar-los-hi a les dones. És veritat que els quatre matrimonis comencen a ser més coral, però a poc a poc vas veient que el que dibuixa és la psicologia d'aquestes quatre famílies a través d'elles, no? Aleshores, aquest detonant era la idea original, i després doncs, vam començar a desenvolupar-ho, tant amb la Eva com la resta de guionistes, però molt, evidentment, internament a casa, perquè funcionem així amb la Eva.
Si algú no sap l'Eva Santolària i el Pau Freixas, ja fa molts anys que són parella. Però, esclar, el que no sabia, Eva, és que tu estàs en el procés d'escriptura del guió. Per mi és una novetat, jo no ho sabia, no d'aquesta. Fas molt guió?
ni tu ni ningú, no ho sabia, molt poca gent. Jo el que he fet des de fa molts anys és comentar els guions, el que passa que, o sigui, és a dir, anàlisi de guió, però d'una manera, diguéssim, extraoficial, vull dir, no ho sap ningú, més enllà de les persones...
No surts els crèdits, apuntat això,
exacte,
clar.
Ni he sortit els crèdits, ni he cobrat per la feina. Ho he fet durant molts anys amb amics que són directors, amics guionistes, vull dir, fa molts anys això. I des que vam començar a sortir, el Pau i jo, doncs ho fèiem els seus guions, però de la mateixa manera, com de manera, doncs això, extraoficial, fins que va arribar un moment que també una mica això, perquè he hagut de donar moltes explicacions a vegades de per què surto a les sèries o les coses que fa el Pau, o quant temps fa que no estic com a actriu, i també més enllà de la maternitat i tot això, eh? I va arribar un moment que vaig pensar, ostres, sembla que no estigui fent res, i en realitat sí que estic fent, i és veritat que ha sigut sempre a casa, però bueno, jo estava aportant els guions que estava fent el Pau, no? I un dia, parlant una mica d'això, no? de la injustícia una mica que s'estava generant, i després de fer una anàlisi de guió en el Carlos Fernández, que és el jefe de Filmax, que va agafar i va dir, això esto merece un sueldo. Vaig dir, sí, senyor. I llavors, pues, va passar.
Clar, però estem parlant de... Aviam, perdó, eh?
Sí, fot-li.
No, quan fa que sou parella? Quants anys fa? Perquè, esclar, estem parlant...
Cinema... No,
15 o 16.
No,
va, jo diria 15 o 16, però em puc equivocar un any.
Comences a controlar els guions del Pau a l'època d'Herois, estem parlant?
Sí.
Amb Herois comences, eh?
Sí. No, abans, sí. Bueno, de fet, el primer guió que em va deixar, que encara no havia passat res, era el d'Àngels i Sants. Me'ls va passar per a veure què em semblava, i li vaig dir el que em semblava, no recordes?
Sí. Jo crec que hi ha un procés que és... que és el que genera la confusió, i per mi era certa injustícia, eh? Que es confon lo personal del vincle que tens una parella a casa i la teva feina, la comparteixes amb ella a full, vas que la Eva no es queda, perquè pot semblar que, bueno, et comenta els guions. Clar, no es queda amb això. La Eva, quan comenta alguna cosa, és una obsessiveta, com jo, aleshores, quan comenta alguna cosa, et passes 6 hores parlant d'allò, i a més ho reescrius i s'ho torna a llegir i t'ho torna a comentar, aleshores, clar, arriba un moment que, com a fronton, hòstia, t'ha aportat tant, quan acabes el procés, que realment, com la perspectiva del temps, dius, hòstia, és molt injust que no apareguin els crèdits. D'una forma o d'una altra hem trobat aquesta fórmula, que és analista de guió, perquè ella escriure literalment no escriu, però clar, l'anàlisi que et fa i el feedback que em torna, doncs és molt bo i ha sigut bestial. Vull dir, et dius Herois i me'n vaig a Herois i me'n recordo que jo escrivia a les nits, ella es llevava al matí, s'ho llegia, jo me'n anava a dormir quan em llevava ho comentàvem. Vull dir, això ja en aquell moment, amb el qual dic, hòstia, allà ja estava fent una funció molt important, no? I és un procés. Evidentment hi ha altres guionistes que es formen part de l'equip i que són molt importants també i tal, però la Eva havia estat a l'ombra i havia sigut un procés una mica injust en aquest sentit.
On us puc conèixer?
El càsting de Càmera Oscura, d'una pel·li de terror adolescent que vaig fer, que no la va fer ella. No la vaig agafar.
No,
sí, vam quedar, molt bon rotllo, molt bon feeling. De fet, jo, quan vaig anar a l'entrevista, pensava, dic, ostres, no, em fa una mica de mandra. Estava fent 7 vides i jo pensava, dic, no penso, o sigui, jo 7 vides no ho deixaré ni de conya. I llavors, si encaixen els parons de la sèrie, però si no, jo passo. Llavors vaig venir aquí, em va caure molt bé, tal, vaig llegir el guió, em va dir, has de veure, com es deia, Nines Russes, que la fan a TV3 i és una mica el que he vist. I vaig dir, ai, carai, aquest noi ho fa bé.
Aquest noi.
I no m'agafa.
Coses que passen.
Sí, sí.
Escolta'm, qui és Yolanda, el teu personatge? Ho dic perquè el pes de la trama és... Bàsicament la porten 4 dones, eh? Estem d'acord? És una trama molt femenina, però hi ha personatges, per exemple, el teu és un personatge molt atormentat. Estem parlant de la Yolanda. Pots explicar, si us plau, qui és Eva Santolària o qui és Yolanda? Vigila, eh?
És difícil, eh?
Vigila, eh?
El personatge de la Yolanda aquí... A veure... és una de les 4 amigues i és... ella és feliç. O sigui, ella realment és feliç amb la vida que porta. I diguéssim que el seu màxim valor és que, o sigui, ella no vol que canviï res. Vull dir, ja està superfeliç, treballant amb l'AMPA, que els nens de tots els amics de l'urbanització vagin a la mateix col·le, que facin les barbacoes, que se'n vagin de vacances junts, tot això li sembla fantàstic i s'ha construït una vida on ella se sent que és segura, que no hi haurà res que li pugui afectar ni a ella, ni a la seva família, ni als seus fills, que li pugui fer mal. Quan apareix el vídeo, clar, això trastoca tot, perquè afecta dos de les seves millors amigues. Moralment, ella ho veu malament, perquè és un nen que has vist créixer i no acabes d'entendre com és possible que una persona, la teva amiga, pugui tenir... pugui s'ha sentit atreta cap a aquesta persona. Tot és com que no li encaixa, no? Però al principi ella intenta mantenir la cordialitat una mica, que no explosioni tot, no? Que diguéssim que l'estatus quo es mantingui una mica, no? Com ha dit el Pau, aquest vídeo és una primera fitxa que et fa plantejar-te moltes coses, perquè des del punt de vista de la mare dius, sí, és un vídeo del meu fill, no?, que té 18 anys, amb la meva amiga. Però llavors el personatge de l'Anna, immediatament la pregunta que fa, la següent, és quan va començar.
Clar, si era menor.
Clar, és que els fills dels teus amics han dormit a casa teva molts anys. Llavors, aquesta... O sigui, no és l'acte sexual en si mateix el problema, sinó en quin moment ha començat aquesta seducció...
Correcte, de la professora... 30 anys més gran, cap a un alumne que menor d'edat.
Clar, i aquest trencament de la confiança d'un entorn que ha de ser segur, com és casa teva, on venen els fills dels teus amics, no? I això, aquesta pregunta que es fa la mare de l'Ivan, el personatge de l'Anna, és la fitxa de dòmino, diguéssim, que cau les altres fitxes, inclosa la de la Yolanda, que ha començat a moure's una mica l'ús.
He de dir que el guió ha d'estar molt llegit, molt fet, perquè és una primera peça, deies. Sí. És que és un trencaclosques que si et falla alguna fitxa se te'n va tota la sèrie a fer punyetes. Perquè està tot molt agafadet.
Sí, sí, sí.
O sigui, m'agradaria saber quantes vegades heu revisat el guió.
4.000. És un cluedo, i quan tens un cluedo on hi ha com dues línies, no? Una és el que està passant i estàs veient, i una és el que l'espectador està pensant en el seu cap, perquè tu passen unes coses i tu li pots dir no, aquest és innocent, i l'espectador a casa això li pot provocar un... Hòstia, jo crec que és aquest. O sigui, tens que tenir alhora un puzzle mental de on creus que va, qui serà l'assassí, qui serà el culpable, el que està al sofà de casa seva, però al mateix temps hi ha el que està passant, que el que està passant són drames personals, vincles emocionals, tal, i alhora pistes de mira, una pista més, no? I ara aquest joc creus el que fa que sigui el puzzle complex, no?
Atenció al càsting.
Sí, el càsting és la bomba.
Irene Arcos, que es dirà Macarena, que és la professora, hi ha la Natàlia Berbeque, la Miren Ibarguren, la Eva Santolària, el Leonardo Sbaraglia, el Juan Diego Boto, l'Ernesto Alterio, la Maya Salamanca, el Jorge Bosch, també hi ha els joves, el jove, el protagonista, diguem-ho, és el Lucas Nabor, però també hi ha la Berta Castanyer, el Marc Balaguer, l'U Colomín, la Carmen Arrufat, i hi ha molta música. He dit que al final de cada capítol sona una peça clàssica de la història de la música espanyola, des de la Fiesta de la Carina, Juntos de la Pamela Basilio, o aquest Corazón Contento de la Marisol. Això és una idea que vas tenir tu, fotem-hi aquí.
Bueno, però és... té una lògica, de discurs, que és, per una banda, crec que la sèrie té... És un misteri, és un thriller, tal, però té una retranca. Pretén tenir com un puntet de comèdia amb mala llet que està allà.
Sí, hi ha un moment que pensava, dic, ara què em vol fer riure, aquest?
Sí, exacte. Provoca una mica aquesta esquizofrènia, la sèrie. Que dius, hòstia, jo era de riure, ara no, tal, i aquest punt. Aleshores, crec que les cançons aquestes que puntuen al final, per una banda, són tot cançons cantades per dones, de diferents èpoques, de música que sona com familiar, perquè la tens aquí com cançons populars, que en el fons n'hi ha algunes que estan parlant d'això, no? Del se acabó, no? D'una reivindicació de ruptura per part d'una dona, i una altra és tengo el corazón contento, a passar a darrere hi ha com una tristor de fondo. Saps? Tot aquest estat d'ànim de les dones que puntuen al final, amb la retranca que té que tinguin època i que siguin allò, per mi acabava de donar-li el to a la sèrie i parlar-me de, són perspectives femenines, la sèrie. Llavors m'ajudava això.
Estem parlant d'una cosa que és molt poc habitual. Estem parlant de 6 capítols. Punto. 50, 45, 50 minuts. Punto. 6 capítols. clar, la pregunta òbvia és si hi haurà segona temporada.
Si funciona, hi ha una idea que estem treballant i que estem escrivint, que faria... Seria la... O sigui, la història acaba i s'explica. Sí. I tu ho resols i saps què ha passat.
D'acord.
Però hi ha un element que si estires d'aquell fil pots donar una altra volta sencera. És com si el rellotge s'hagués fet les 12 primeres hores i et poguessis fer les altres, no?
D'acord.
Que no puc dir més. Però hi ha una opció de segona temporada.
I estàs escrivint o no?
Sí, estem escrivint, al capítol... Ara estem en el capítol 4.
Per tant, dones per fet que això funcionarà.
Ojalà,
sí. Home, jo crec que sí.
Home, jo tinc tota la voluntat de fer-la, la segona, però dependrà de l'audiència.
Es diu Todos Mienten, eh? Està a partir de dijous que ve, no de demà, eh? De demà en 8, a Movistar Plus.
¿Qué?
¿Tú me votaste en lo de la más magia de
ahí? No.
¿Seguro?
Pues compañeros, sí.
I amb molta voz. Que surt també la pel·lícula, que per qui no ho sàpiga, era el germà del Quimi en aquesta sèrie. Allò és el teu gran esclat de popularitat, Eva? O ja ve del... Bueno, Catalunya Nissaga, no? Va ser una nissaga de poder, no?
Sí, ho vaig... van ser, diguéssim, èxits o formes de viure la popularitat molt diferent. Aquí a Nissaga, o sigui, a Catalunya, amb Nissaga, va ser la primera i superimportant, i jo per mi allò era la popularitat.
Oh,
perquè...
Nissaga, tu.
Perquè
era la sèrie, allò. Sí, allò va ser,
eh? Els Mussolis, és que això és un clàssic. No? Això sí que hauria de tornar. Bueno.
Un clàssic, sí, sí.
I llavors, jo per mi era la popularitat, allò, perquè jo anaves pel carrer, tothom et coneixia, demanaven autògrafs i tal. D'allà me'n vaig anar a Madrid i va ser Compañeros. I llavors a Compañeros vaig viure que una cosa és, o hi vaig entendre, que una cosa és la popularitat i una altra cosa és el fenomen fan, que no té res a veure. Llavors hi ha com una mena de línia on una, això, tu ets conegut per la teva feina i la gent s'apropa i et demana doncs, un autògraf, una fotografia, el que sigui i tal, i el fenomen fan és una mena de histerisme col·lectiu, sociològic, que et converteix, sense ben bé saber per què, et converteix en una mena d'ídol i de model a seguir, i per tant ja, bueno, la gent quan et veia pel carrer necessitava apropar-se, abraçar-te...
Oi. I
bueno, això van ser 4 anys, pues molt intensos.
Trobes a faltar tot allò o no?
No, la veritat és que...
Claríssimament.
No, de fet, i és un gran aprenentatge per als que ho estiguin vivint ara, que això passa. Perquè tu quan estàs vivint aquest nivell d'intensitat, ofega una mica, perquè no tens intimitat. Són les 24 hores del dia. Vull dir, jo m'ho passava superbé treballant, però clar, acabava la meva feina i no tenia aquest moment de desconnexió. Tenia 20 anys o 21, passava d'estar aquí i poder anar a sopar o anar a prendre una copa amb els meus amics del col·le de tota la vida, i de cop i volta allò era impensable. O sigui, tu no podies anar a una discoteca, no podia agafar el metro, no... i tot allò fa...
Potser per això ara, Eva, t'has mantingut, diguem-ho, tot i que has anat fent coses, amb més un discret segon pla...
No, la veritat és que no he sigut voluntari.
No he sigut voluntari. No, però tu, moltes vegades penses...
No. No, perquè jo, mira, he tingut molta sort. Vaig viure allò, quan estava vivint tot el fenomen de Compañeros, realment pensava que això no es desinflaria mai i que bueno, i reclamava el meu espai per poder d'intimitat. Però jo vaig acabar Compañeros al juny, juliol, i al setembre, finals de setembre, jo ja estava fent 7 vides, fent 2 primers capítols, però jo ja sabia que era un personatge amb continuïtat. I 7 vides era... va ser amb 3 mesos canvi de cadena, una sèrie absolutament diferent, amb un personatge que no tenia res a veure amb el personatge que havia fet a Compañeros, i de tot també completament diferent. Llavors... i entrant en una sèrie que ja tenia el seu públic. Llavors això ja de normal és difícil, perquè tu t'agafen, no els actors, ni l'equip, però l'espectador, ets una mica a veure, vens a la meva família, que jo ja són els
aviam
meus,
qui ets tu.
A veure qui ets, i a més vens de fer aquella sèrie d'adolescents, una mica que no estàs fent res, perquè tu ja ho ets d'adolescent, i ara vens aquí al top number one de les sèries, que és 7 vides, no? Llavors et t'agafen, tens el foco, però el foco en negatiu. O sigui, tot el que fas està malament, cada capítol has de demostrar que estàs a l'alçada de l'Amparo Baró, de la Carmen Maggi, de la Nabel Alonso, de Blanca Portillo, imagina't, saps? Vull dir, era un examen...
Permanent, sí, sí,
permanent.
Sí.
Llavors això a mi em va anar superbé, perquè la popularitat... jo ja no era la Valle. O sigui, en 2 mesos era Valle Ibero. I clar... diguéssim que la gent va dir, vale, no és Valle, no, ja no és així, ella és actriu. I Aquesta mena de posar-me el llistó tan alt i aquest examen em va fer que si m'havia cregut en algun moment que això ja estava fet, doncs de cop dius, no, això no està fet, això has de picar pedra des del minut 1.
Està molt bé que t'he explicat avui aquí l'Eva Santolària com se sent ara uns anys després. I clar, uns anys després, que és clar, estava pensant clar, que el pas dels anys és tremendo, el pas dels anys. Quants anys fa de Polseres Vermelles, Pau?
Pues més de 10, perquè jo recordo que fa 10 anys de Polseres, però deu fer un parell, potser abans, com que l'època sí. Covid la tinc com...
Sí, és un forat negre.
Deu fer 12 o alguna així.
12 anys?
10 o 12, sí.
T'has plantejat algun dia el retorn del Polseres Vermelles?
Sí, a mi m'agradaria. Crec que necessita perspectiva. Sí, penso que això dels retorns, n'hem parlat molt, amb la Eva, de coses, però crec que això dels retorns de les sèries que en el seu moment han tingut com molta empenta...
Has d'anar molt en compte.
No has d'anar... crec que la nostàlgia ha de ser un dels ingredients del plat, però no pot ser que tu construeixis la idea de tornarem a viure allò altre cop, perquè és com si intentes reproduir alguna cosa, perquè no, ha de ser una altra cosa.
Ella parlarà del Nissaga. A mi m'encantaria que el Nissaga tornés, perquè recordo, era la sèrie més malvada que he vist a la meva vida, sí. molt pitjor que Dallas. Era una barbaritat.
Terrible.
Sí, ara no es podria fer aquesta
sèrie.
No. Era impossible.
Seria un escàndol.
Seria un escàndol monumental a nivell mundial. I era una sèrie meravellosa.
Boníssima.
Doncs amb Polsera, però tinc una sensació. Podria tornar a Nissaga? Bueno, si tu agafes un spin-off d'algun dels personatges, ho pots fer perfectament.
Sí.
En el cas també del Polsera es pot fer el mateix.
Jo crec que hauries de trobar un discurs nou, que vol dir com viuen gent que ha passat una malaltia com el càncer en la seva infància, quan els retrobes a la trentena, als 20 i pico, que és l'edat que tindran ara, no? O tindrien en el seu moment a la trentena, exactament en quines persones s'han convertit i quan d'allò que van viure els ha fet ser com són ara, una mica. Crec que això és el que a mi m'interessaria, de tenir discurs, de dir, escolta, hi ha una cosa que construeix la personalitat, el fet d'haver tingut una cosa d'aquest tipus, no?
Ja ho has escrit o no has escrit alguna?
No. Però
tu diguem si ara ja té aquí amb un calaix guardat.
Zero. És una cosa que és una fantasia, perquè és una cosa que realment pensa, hòstia, tenint el que vam viure en aquell moment, que va ser molt maco i que amb els xavals jo no puc estar més enamorat d'aquella pandilla, no? I segueixen sent una gent amb la que jo m'aniria a fi del món. Aleshores, retrobar-los en algun moment per parlar un altre cop de en qui us heu convertit, què ha sigut de vosaltres i tal, això m'agradaria molt.
Aquesta obsessió de moltes vegades d'acabar les sèries perquè, bueno, s'han d'acabar les sèries, ja està, perquè els autors... Bueno, els nois, però si va bé, per què toquem les coses que funcionen?
Jo penso el contrari, jo penso que quan ja s'ha acabat el discurs s'ha acabat. De fet, Polseres vaig ser jo el que va dir prou.
Prou. Però està bé que siguis tu el que diguis, que potser sí que s'ha de continuar. Que és el que voldríem. Dijous que ve a Movistar tindreu tots els 6 capítols ja de cop.
Sí.
De...
No caldrà esperar. T'hi poses i pots... Al cap de setmana te'l fas.
Sí, és així. Todos mienten.
Sí.
És una sèrie molt malparida, vull dir, molt cap... Ja m'enteneu el que vull dir, que té un punt de malvà, que juga amb l'espectador molt, però que t'enganxa molt.
I té un discurs, no?
Evidentment té un discurs.
Sí, cal, a vegades diem, no?, que és com un trampantojo, no? Tu estàs allà i dius, ai, mira, una maduixeta, que guai, i tal, no? I és un pimiento de piquillo, allò, que dius, ostres...
Enganya, doncs, tremenda. Repeteixo, a partir de dijous que ve us ho trobareu a Movistar. Moltes gràcies i molta sort, de bo. Eva, Pau Freixas i Eva Santolària, avui al món a recull.